no saps què fer, escolta'ns a...
RadioSarrià.cat.
Aquest cap de setmana et vols desintoxicar de la falera culer?
Yes, we can.
Si l'arribada de la caloreta et desperta el punt artístic...
Yes, we can.
Si simplement voleu fer alguna cosa diferent aquest cap de setmana... Yes, we can. Benvinguts a aquest nou programa de Yes Weekend amb en David Roig i qui us parla, Cristina Morenete.
Hola, avui només serem dos.
Bé, sempre hi ha un tercer en discòrdia que aquesta vegada no ha pogut ser amb nosaltres, però això no treu que l'esperem aquí per al pròxim programa. Avui volem parlar de tres grans dames de l'escena. Només amb els noms ja us espantareu. Concha Velasco.
No sé per què aquest to d'entrada amb el Concha Velasco.
Perdó, no he acabat la llista. He dit Concha Velasco,
sí.
Núria Espert i Rosa Maria Sardà.
Tres grans dames, certament.
Bé, algú pot no estar d'acord amb la Concha Velasco a aquest nivell, però crec que després de veure l'obra que aquests dies està representant a Barcelona, potser canvien d'opinió.
Al Teatre Goya tenim La vida por delante, de Romain Gary. Aquí podem veure la mà magistral de Josep Maria Pou a la direcció, amb una obra molt recent, que té un missatge molt social i molt actual, molt potent també, i protagonitzada gairebé en solitari per Concha Velasco i Carles Canut.
Home, aquest melange, i ja Josep Maria Pou dirigint aquests actors, és garantia. No cal dir res més, és garantia.
Jo crec que l'heu de veure, eh? Els que teniu una mala idea o que veu fixar la imatge de la Concha Velasco amb la xica Yeye i aquestes coses, penso que podeu fer un canvi radical d'opinió.
Ah, jo vivo mucho, eh, amb la Concha
Velasco. Sí, però també és tot un altre registre, és tot un altre
registre. Ara que ha ressorgit amb aquesta gran sèrie televisiva...
N'ha fet dues, Los Orozco i Herederos.
No, ha fet un ressorgiment, aquesta dona acaba de trobar el seu filó.
Bé, però està molt bé. Aneu-ho a veure perquè la veritat és que està molt bé.
Un altre boom, un altre hit parade del Teatre Barcelona, i és el Teatre Nacional de Catalunya, que tenim La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Si us plau, qui no hagueu vist mai aquesta obra, imprescindible. I podeu gaudir d'una coneguda però especial, sota la visió d'en Lluís Pasqual.
Tampoc podem afegir gran cosa a la trajectòria de Lluís Pasqual, no?
No cal dir res més, crec que tots ja sabeu de qui parlem. I tampoc cal dir res més amb l'Espert. Ja no diem ni la Núria, no, amb l'Espert.
Això és
la senyora Espert.
És com la Sant Pere i aquestes grans dames que ja només amb el cognom ja en tenim
I
prou.
I la Sardà en els papers principals. O sigui, si voleu gaudir de veure en una obra de teatre l'Espert i la Sardà en
dues
escena...
Dues grans actrius acompanyades per molts altres també amb gran nivell i amb la direcció d'en Lluís Pasqual.
Impressionant. A més, hi ha un detall important. Ho fan a la Sala Petita, perquè ja sabeu que el Teatre Nacional, a la Sala Petita, tot i que és bastant... Anava a dir molt, però tampoc em volia passar. Incòmoda, ho deixarem així, incòmoda. Permet una proximitat i una intimitat bastant agradable per ajudar a interioritzar l'argument.
Estàs més a dins de l'obra, certament.
Exacte. I per al que els agradi l'estil... Bueno, ho hem batejat amb l'estil Vieito.
N'hi ha que els agrada l'estil Vieito.
La visió, a mi personalment, hi ha hagut coses que m'han agradat moltíssim, hi ha hagut d'altres que no m'han agradat tant. Per tant, per tenir criteri propi, s'ha de veure. Teniu el Teatre Romea, Terra Baixa d'Àngel Guimerà.
Tampoc cal dir res més.
Un altre clàssic.
De Terra Baixa i d'Àngel Guimerà, no cal dir res més.
Ara, potser sí que hauríem de compartir amb els nostres oients la seva visió de, bé, la visió de, del Calixto Vieito de Terra Baixa, que és no força és, interessant.
No ho ha fet directament, eh? És un encàrrec d'en Calixto Vieito a un director alemany, suposo que perquè tingués una certa distància amb la història, perquè suposo que els alemanys no veuen Terra Baixa cada any en les obres de les escoles ni en els teatres.
No.
Per tant, aquest distanciament potser li permet fer una interpretació diferent, però bé.
Home, hi ha un punt interessant, és que ara Manelic és un immigrant negre sense papers.
O sigui, que menys tractant-se d'en Vieito.
Està molt adaptat a la problemàtica actual dels nostres dies. I en Sebastià és un malvat agressor de dones.
Un maltractador.
Ara, un altre dato també important i potser decisiu per alguns, o més aviat algunes de vosaltres que ens estigueu escoltant, és que el paper d'en Sebastià està protagonitzat per en Joel Joan. No cal dir res més. Si hi ha algun sospir... Ai. Bé, només recordar-vos que tenim ràpidament dos Shakespeares.
S'han de veure, eh? S'han de veure els Shakespeares.
En actiu.
Per anar bé, la dosi recomanada, allò que diuen quantitat diària recomanada,
mínima,
és un Shakespeare al mes. Per tant, en teniu dos, podeu triar.
Teniu dos mesos coberts. Tenim en Romeo i Julieta, en el Borràs, i el Rei Lear a la Biblioteca Nacional de Catalunya. M'encanta el Rei Lear.
Amb la companyia d'Ambrogi, que penso que és interessant també la seva visió. Sempre, em sembla que va ser un Hamlet que vam veure d'ell també, que era molt potent, la veritat.
Uh-huh.
Val la pena, no us ho hauríeu de perdre. A més, s'acaben aviat. O sigui que
sí, aquestes coses més val no esperar gaire. Una altra història que tenim, molt més animadilla, Movimientos de Caderas, és un espectacle que fan al Victòria de Tango Fire. Què pot ser l'espectacle Tango Fire?
No ho sé,
Fire,
estic perdut, David, amb aquest nom.
Rumiem, què pot ser Tango Fire?
Jo penso, doncs penso, sense saber res més, que
a
potser...
A mi em dona tango,
de tango,
sí,
Bé,
em dona el rotllo.
Això. I el Fire?
I el Fire vol dir explosió.
Potent, sí, sí.
Potent. Doncs bé, això és un espectacle de tango, és una exhibició, però música en directe.
Això és important, perquè si no queda com molt enllaunat.
I llavors podeu completar la nit sopant a qualsevol dels restaurants argentins que tenim per Barcelona.
Tindrem una nit temàtica.
Exacte.
Està bé. Si voleu, per anar canviant una mica d'aires, podem anar al Caixa Fòrum. Al Caixa Fòrum tenim dues coses interessants. Una d'elles és una exposició amb maquetes de nombrosos projectes de l'arquitecte Richard Rogers.
Ah, interessant.
Que té edificis aquí a Barcelona, però també arreu del món. Les maquetes ajuden perquè moltes ja les maquetes inicials i la definitiva del projecte
canvia.
I ens ajuda a entendre el procés creatiu i d'adaptació a l'entorn i a les necessitats de l'edifici, etc, de com funciona l'arquitectura. Però a banda, teniu tota una altra exposició sobre el procés creatiu i la posterior construcció de la cúpula de la sala principal de les Nacions Unides a Ginebra que va fer en Miquel Barceló.
Amb molta polèmica.
Que tothom la coneix més que res perquè va
per
sortir el que va costar, bàsicament.
Exacte.
Doncs aquesta exposició ens ajudarà a entendre què hi ha al darrere d'això, quin és el concepte creatiu i també entendre per què va ser tan car la seva construcció.
Potser una vegada més, per poder opinar, hem de tenir criteri propi i penso que aquesta exposició ens pot ajudar, no, David?
Aquest és un dels lemes del Yes Weekend.
Si no ho veus, no opinis.
Val més no opinar.
I què més tenim? Tenim el Palau de la Virreina. Podeu veure fins al 31 de maig, o sigui, no us hi arrepengeu massa, l'exposició del videoartista Javier Codesal. Bé, si no heu anat a cap videoexposició, val més que comenceu per aquesta.
Certament, eh?
Primer.
Primer perquè s'han de veure. Ens hem d'acostumar a veure videoexposicions, videoart i coses d'aquestes.
És fàcil d'entendre.
Aquesta és de les fàcils per començar.
Exacte. I després, perquè darrere de l'aspecte formal de l'obra, que aviam, us pot agradar més o us pot agradar menys, això cadascú té la seva opinió, hi ha un contingut molt clar, i jo diria que també contundent. En realitat, estem parlant com de petits documentals amb una projecció teatralitzada. Per tant, és un concepte molt, molt fàcil.
Ho has explicat molt bé, certament.
Gràcies. No esperava menys la teva opinió.
Ja veureu que és entretingut i que no l'oblidareu i que potser us ajuda a que quan hi hagi una altra exposició de videoart hi aneu ja amb menys recança.
I després, què tenim, David, pels més petits al teatre?
Jo us proposo dues coses. Una, teatre, que sempre va bé, i un altre clàssic, d'una altra mena, Hansel i Gretel, que la fan al Poliorama. Poliorama també és un teatre que té molt d'aspecte de teatre, que per tant s'hi ha d'anar...
Molt xulo. Jo li tinc molt de carinyo, al Poliorama.
Només està a la Rambla, és entretingut. L'altre és el Museu Marítim, que estan fent uns tallers que consisteixen en construir el seu propi vaixell de joguina. Això és bo perquè les criatures aprenen el procés constructiu i totes aquestes coses, però també poden veure com és de fàcil construir-se un mateix les joguines, cosa que els nens ara sembla que s'hagin acostumat a que tots els hi hagin de fer. I així es poden fer-s'ho ells mateixos i veuran que és tan o més divertit i entretingut fer-lo que després jugar-hi.
No, si realment aquestes coses al final és allò que acaben jugant amb una bossa de cigrons.
Sí, o amb una ampolla buida plena de paperets o coses així.